IB3 Ràdio. La ràdio autonòmica de les Illes Balears.
L'èxit i la satisfacció personal no són el grau d'intel·ligència ni la capacitat de dur a terme amb exactitud la tasca iniciada. Ambdós depenen, en la seva major part, d'una entrega total a la tasca i de la capacitat de tancar els ulls davant la dificultat. Elogi de la imperfecció, Rita Levi Montalcini.
A IB3 Ràdio comença Flames a la fosca. El programa dedicat al món dels llibres amb Irene Sala i Rosa Campomà.
Bon vespre. Avui se celebra una de les nits més màgiques de l'any, la de Sant Joan, la del solstici d'estiu.
I ja que nosaltres teníem programa, avui hem procurat que sigui ben màgic, ple de novetats literàries en les que encetar l'estiu i omplir el temps mandrós de les vacances.
Una llista diversa que té alguns punts en comú. A veure si els descobriu. Començam.
How many roads must a man walk down before you call him a man? How many seas must the white dove sail before she sleeps in the sand?
Savi com qui està de tornada de moltes coses, hereu de déus antics, de la Mediterrània eterna i clàssica, assaboreix les novetats en fruïció. Ni cansat ni avorrit, és una esponja insaciable de novetats. Ha vist, ha viscut, ha après molt, però no vol deixar mai de fer-ho, com un infant. Com quan era un nin i a Pollença badava a l'església amb el sant sopar d'en Llorenç Cerdà, amb les dones morenes de Julio Romero de Torres que publicaven els calendaris d'Explosivo Río Tinto o en l'ombra del cavaller de Nitrato de Chile. Àvid cercador d'imatges, quan les imatges eren un luxe, tot i haver nascut en un poble privilegiat, en una família també especial. En Joan va ser fill únic d'una parella que volia poder donar-li tot, sense qüestionar-li vocacions ni eleccions vitals. Van saber copsar el seu do, cercar les millors guies per enfortir la seva habilitat i fer d'en Joan un infant sense dubtes en el camí a triar. Tot un privilegi, llavors, i ara també, en aquest temps d'incerteses.
The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing.
Així comença el llibre d'entrevista. Joan Bennassa, un dels artistes més destacats de Mallorca i que ha escrit la periodista i companya Sandra Martínez. Sandra, bon vespre.
Bon vespre.
Aquest llibre es va presentar dijous passat al Centre Cap Vermell de Cala Rajada i és alguna cosa així com una conversa agradable que tots podem llegir, veritat, i porta per títol La veritat és simple, i en la qual tu també hi ets present, no? Perquè vas incorporant a la conversa, no?
Exacte, una mica intent fer un poc de nexe conductor de les seves reflexions, que no deixa de ser això, un llibre més que entrevistes, quasi això, una reflexió sobre el moment que viu l'art i un poc també sobre la seva vida, no? I jo intent anar dirigint un poc cap on han d'anar les coses.
I per què aquest títol, Sandra? És simple, la veritat?
Això és el que diu en Joan, jo no ho tinc tan clar que sigui simple, a mi em sembla un poc complicada. Ara, si tu penses veritablement les coses importants de la vida, són simples, no? Ens basta una bona amistat, una bona relació de parella, prendre un vi al costat de la mà, vull dir, són coses, una bona rapella, una nit de Sant Joan màgica, vull dir, són coses que en el fons no necessites que siguin extraordinàries. La senzillesa és important, i ara el que no tinc tan clar jo és si és això, si és fàcil arribar-hi, no? Però sí que és... És una cosa a la que hauríem d'aspirar, no? En veritat, no, ens compliquem potser massa la vida, quan la veritat i les coses importants són bastant més simples.
Per què se fa aquest llibre, Sandra?
Aquest llibre neix... Bé, jo amb en Joan som amics i ens coneixem de fa molt de temps, i em va demanar que li fes per una exposició que va fer per el text d'un catàleg. Arran d'això, doncs, li va agradar i va... entre els seus milers de projectes immediats, perquè clar, en Joan és com una cosa que no la pots aturar mai, em va dir, haurem de fer, farem un llibre, i jo vaig bé, va, ja el farem. I d'això que en altres persones potser queden res, en Joan mai deixa res, i un dia va dir, bueno, ja podem començar a fer el llibre, bueno, i com l'hem de fer? No, parlarem i parlem, i vam fer així, sessions, molt seguit, a casa meva, ell venia, i xerràvem, d'això, clar, com que el meu sistema de feina és un sistema molt periodístic, de les entrevistes les vaig transcriure, de les transcripcions vam anar aprimant, triant sota la seva direcció, diríem, o vull dir que ell estigués evidentment d'acord, perquè a vegades són coses complicades o has de canviar tant el que es va dir en un moment, en una primera xerrada fa 2 mesos que ja no te'n recordes. Llavors ha estat una feina conjunta molt intensa entre tots dos. De fet, el text es veu molt clar, la part, diríem, introductòria meva o de guiatge, no? De guia de tota la història, i la part en què és la veu d'en Joan, o almenys això jo he intentat que es vegi clarament, que en Joan podria... Bé, que de fet són les seves paraules, però que si ho llegís es veuria clarament que és ell qui parla.
Perquè per qui és aquest llibre? És a dir, és un llibre per algú que vulgui conèixer l'obra d'en Joan? Perquè és un llibre que té format un pot de catàleg, per dir-ho de qualque manera. És un format típic de catàleg, sí, d'exposició.
I a la vegada està traduït en diferents
en
idiomes.
En diferents idiomes. Hi ha tota l'entrevista que permet conduir, i en aquest passeig...
I també hi ha imatges de la seva obra.
Hi ha moltíssimes imatges.
Exacte, hi ha moltes imatges de la seva obra, sobretot escultòrica. Llavors té aquesta vessant. Clar, en Joan és molt conegut per les seves pintures, no? I en canvi ha fet també molta feina d'escultor. Crec que també surt un moment al llibre, clar, és un artista, i llavors com a artista toca moltes tecles, no fa moltes coses. I doncs aquest llibre potser reivindica un poc la seva feina d'escultor, llavors serveix tant per les persones, diríem, que el coneixen i que els agrada i que descobriran potser coses que no saben d'ell, com per gent que potser no coneix la seva obra tant, però li pot servir com a introducció, ja que al cap i a la fi acabem parlant sobre un poc sobre tota la seva trajectòria.
Sandra, comentaves una mica, no, que aquest llibre parla d'art en general, és una reflexió que parla bastant extensament de l'art, però a la vegada fa un repàs de la seva vida i la seva obra, i al final es converteix en això, en una reflexió del seu moment creatiu i de la seva trajectòria. És complexa, però què és el que destacaries d'en Bernassa?
Jo destacaria, i envejo sanament, la seva capacitat de treball i d'il·lusió constant. Vull dir, qualsevol dels seus projectes els viu d'una forma apassionada. Vull dir, ara és aquest llibre, però és que demà serà una altra cosa, i vull dir, aquest cap seu no atura de pensar. I a mi això m'estimula també, perquè vull dir, et va punyint quan tu estàs fent feina amb ell, t'has d'enganxar al seu carro perquè ell no atura, i per mi això em desperta molta, molta, molta enveja sana.
Joan Bernassa, bon vespre.
No sé què em penses d'això que ha dit na Sandra, perquè t'ha posat molt bé, i d'altra banda...
No, Sandra, no sé si molt imparcial, no és tant com a diu, com diu ella, però bé, no sé, sí que la veritat és que m'agrada fer les coses i m'agrada fer-les en sèrio. La veritat, amb ella ha estat fàcil fer feina conjuntament.
És una experiència curiosa, no, aquest llibre? Perquè és una entrevista, però és un llibre, és un poc catàleg, és un poc repàs de la teva història, és un poc de tot.
Sí. Jo m'ha agradat, vos he de dir que llegint-lo m'ha semblat com si m'assegués davant de Sandra i en Joan, i mentre ells conversessin, no? Clar, jo estigués allà fent d'espectadora, simplement, vent una conversa.
Clar.
La veritat, jo crec que és un llibre que l'hem fet molt aviat, però que està molt pensat. I està molt tachat, o està tret el que no tocava dir en aquests moments, o no entrar en polèmiques gratuïtes, perquè és molt fàcil, un poquet escandalós, és a dir, i estant bastant de desacord amb moltes de les coses que passa al món i al món de l'art, indudablement, cediven, però cerquem un poquet, almenys, trobaré una sortida. És a dir, normalment quan veig un problema sempre intento cercar sortides, i sortides positives, més que queixar-me. I trobo que és un llibre que està fet pensant en això. La veritat, molt fàcil, perquè en Sandra és una persona que m'ha sabut escoltar molt i m'ha sabut dirigir molt, i que ha estat d'acord amb moltes coses. I molt amb entès, i tots dos intentant que quedés bé.
I t'ho ha posat difícil?
No, jo diria que aquest llibre surt un poquet perquè al món de l'art torna a fer falta que posar-li paraules. Jo sento enveja de la gent que creu en el que fa. I en aquest moment, per exemple, tant el cuiners com el vinaters, que són mons que jo conec, que he tractat perquè van jo fer llibres en aquest territori, clar, els he trobat més entusiastes i més creuen en el que fan que molts artistes quan parlen de la seva obra. És a dir, està molt bé, crec que els artistes, molts d'ells, no en general, però s'han creat en la dubte i sembla que els artistes dubten. I és veritat que la vida és dubtar i és veritat que l'obra artística sorgeix de la dubte. Però hi ha un moment, és a dir, les batalles se guanyen decidint tàctiques i se guanyen enfrontar-te a la realitat o a l'altra. Llavors, un poquet, això és el sentit del llibre. La veritat és que, quan vaig dir que la veritat és simple, ho venia a dir perquè, bueno, està molt bé en aquest moment que tot és eteri, que la vida és 30.000 coses que passen, estimar encara és una cosa que val la pena, tenir una família és una cosa que val la pena, creure en el que fas val la pena, creure en la nostra part dissocial i que sí que pot crear val la pena, és a dir, la qual diu que com pot viure bé? Pues quan les teves actituds són positives. I diu que és la veritat simple, doncs que amb una actitud positiva te surten coses positives, raonables. Vàrem llegir la frase que tu has llegit a l'inici, que és de Rita Levi Montalcini, que és l'elogi de la imperfecció, que és una científica, diu que fa, doncs que de la feina surt el profit, te va dient. I no donar-te vençut a la primera, sinó perseverar en el que vols. Clar, jo ja porto molts anys també de pintor, i de carrera, i en moments determinats no m'està gent malament aturar-me i pensar, dic, ben, tu què és el que vols, què és el que vol dir, i crec que, a més, en aquest moment de l'art, que tot, clar, que l'art s'estava un poquet, es vol l'art que val molt de dos bé, sembla que estiguem. Pues ha estat com una pues, parlar d'una altra cosa, que hi ha valors positius i que l'aposta amb els valors positius. Fonamentalment és això.
I Joan, el llibre dius que l'art és una manera de viure, de sentir, és com un vici, no? Es diu en aquest llibre. Clar, tot, això fa que tota la vida, tot el que fas, tot el que et passa, inevitablement passi per aquest sedàs. Com es viu això?
Pues es viu amb passió. És a dir, això m'agrada l'altre dia que deia, me sembla que era el Luis Goytisolo, que l'avantguà li faran fer una entrevista, i va dir, la cosa d'escriure té molt que bona com fer l'amor. És a dir, són impulsos idèntics. Pues jo crec que la vida té... que si l'impuls primitiu, és a dir, de desig, existeix en les coses, funcionen. És a dir, jo som un home que en aquest moment, un home i un artista, que crec en els valors positius de la societat perquè és un luxe viure. A més de que és un luxe viure en aquesta illa. I en els moments històrics que m'han fet viure. I això el tenen d'anar explicant un poquet, expressant o alguna cosa així.
Joan, no sé si és una oportunitat fer un llibre d'aquestes característiques, sotmetre-se en aquest tercer grau que t'ha fet na Sandra, reflexionar sobre el teu passat, la teva família, els teus inicis, com ha estat el teu procés vital. És una oportunitat fer un llibre d'aquestes característiques per mirar les coses una miqueta, encara que sigui la teva vida, des de fora i treure alguna conclusió o veure algun detall en el que no t'havies fixat?
Sí, sense dubte, sense dubte. Jo amb aquest tipus de coses jo vaig aprenent un poquet quan me remir amb el mirall d'un altre.
I què has après d'aquest llibre?
Pues que primerament que tinc molt bons amics i una bona amiga, que és una Sandra. Després, que quan somi coses, són capaç de aconseguir-les. La veritat és que aquest llibre el van començar com un joc, però per lo que sigui, els aconteixements que m'han duit a fer una exposició d'escultura allà a la Rajada, que és magnífica, per el lloc en què està situada i el que, te diria, el temps o els dies grisos i els dies de sol i el moviment de les aigües mal ocasionat, que m'ha fet entrar les ganes d'editar-lo. Amb el sentit, diu, què passa? Pues que m'he fet un llibre d'una manera més ràpid que jo el que pensava que faríem, que han tingut unes imatges que mos han fet... editar-lo, perquè són illes ara, que és l'espolió que ara està muntada aquí a la Rajada, I després m'han obligat a una cosa, que els llibres, els anteriors llibres que havia fet, que no tenien aquest caràcter tan íntim de ser més petits, doncs m'han obligat, perquè és un llibre que jo crec que el text és molt guapo. És a dir, sembla que jo m'ho dono importància, jo crec que és un text que la Sandra m'ha ajudat a fer-lo molt guapo i molt llegible, prou curt per ser llegit, és a dir, i disfrutar-ho. No mos hem perdut amb altres problemes, però també m'ha obligat una cosa, que és amb aquest tamany de catàleg que tu dius, i és un catàleg perquè els llibres anteriors que havia fet eren tan grossos que si no els llegeixes asseguts a una taula no els pot llegir. I aquest és un llibre que el pot llegir una butaca de la terrassa, diguem, o dins el llit o el que sigui. I a més acompanyat, també és un llibre, jo crec que avui en dia els llibres han de ser guapos i han de ser motiu de reial. És un llibre que també espero que tothom, aquest estiu, quan va a qualsevol cosa, doncs en vez de portar una botella de vi, pugui regalar aquest llibre, perquè espero que sigui un llibre guapo. Això m'ha agradat.
Molt bé. Bé, hi ha moltes coses del llibre que m'agradaria destacar, però com sempre se'ns acaba el temps. Na Sandra explica, no, al llarg d'aquest llibre, que ha estat testimoni de la feina d'en Joan Bennassa a l'estudi i que cada vegada se't repeteix, Sandra, aquesta impressió del primer dia. Quina és?
La impressió de que era un espai enorme, amb en Joan sense aturar amunt i avall, quadres grandiosos, perquè en Joan fa quadres, és veritat, fa quadres, obra petita, però en Joan també fa quadres grandiosos i els mou amunt i avall, perquè a vegades, clar, ell no treballa només amb tela, treballa igual amb cartró, llavors de cop i volta un 3x3 enorme el mou com si res amunt i avall, i aquesta sensació de no poder abarcar tanta cosa, i a més a més que ell t'ho ensenya, mira aquí i mira i espera, aguanta, tira, i de no poder abastar tot el que veus. I això em passa encara, perquè quan no té moltíssima obra nova de pintura, la té d'escultura, vull dir, sempre es va renovant constantment. I això jo crec que és una sort per ell com a artista i per mi com a amiga.
I doncs, Joan, te seguirem en aquest camí, en aquesta recerca de la veritat. Joan Bennassa, Sandra Martínez, gràcies per estar avui vespre a Flames
gràcies
a la Fosca.
Flames a la Fosca, IB3 Ràdio.
Entre tots els personatges famosos que van visitar l'illa de Mallorca als anys 50, un dels més destacats és, sens dubte, Errol Flynn. Flynn, que havia estat un dels seductors més desitjats de Hollywood, arribà atzarosament a Mallorca i al llarg de gairebé una desena d'anys hi va viure una etapa molt més decadent que la que havia viscut anteriorment als Estats Units. La segona novel·la de Roser Amills, L'Equador d'Ulisses, submergeix el lector justament en aquests anys que Flynn va passar a Mallorca. Roser, bon vespre.
Hola, molt bon vespre.
La teva segona novel·la, Roser, presentada també fa poquet, és fruit d'una important tasca d'investigació i documentació. Conta'ns un poquet d'on sorgeix la idea d'aquesta novel·la i com ha estat el procés.
Mira, jo vaig saber en un moment donat que tant Errol Flynn com molts altres actors importantíssims de la història de Hollywood havien estat a Mallorca. I me vaig preguntar per què no me n'havia contat mai res ningú, ni a l'escola, ni a la gent gran que m'envoltava, sent com havia estat una època llarga de 10-15 anys que anàvem passant regularment per Mallorca i vàrem fer fins i tot alguna pel·lícula. I clar, quan vaig veure que això no ho sabia molta gent, que no només me passava a mi, vaig pensar, això val la pena contar-ho i estar ben contents el mallorquín de formar part de la història de Hollywood.
A més, estan parlant d'un actor amb un glamour indiscutible, amb una vida aventurera de veres, a part de les aventures de les seves pel·lícules. De fet, estàvem escoltant la música de fons de la banda sonora d'una de les seves pel·lícules més conegudes, Les aventures de Robin Hood. Jo la veia quan era petita, m'encantaven, Errol Flynn.
Oh, sí.
M'encanta. Per tant, el fet de que estigui inspirat per aquesta història me sembla una cosa magnífica. Perquè, què conta la història que tu escrius a l'Equador d'Ulisses?
Idò, és que quan me vaig proposar això, de contar que aquests actors havien estat a Mallorca, me vaig trobar que hi havia una història que encara superava més això que podria ser una anècdota. Mira, varen estar a Mallorca aquells 10 anys, i vaig saber que en Errol Flynn, Juli coincideix en el darrer moment de la seva vida, els 10 últims anys de la seva vida. I, clar, a mesura que m'anava investigant com havia estat la vida d'en Errol Flynn, me vaig quedar fascinada. Me vaig enamorar molt d'en Errol Flynn, i ja no era simplement un actor de cine, sinó una persona que havia tingut en la seva vida una història de creixement personal, també de decadència, que m'estimulava moltíssim. Analitzar per què, superant una mica la imatge frívola que tenia ell, per què li havia passat el que li va passar. I és que ell va arribar a Mallorca per atzar, perquè hi va haver una tempesta enmig de la mà i va haver d'agafar terra i se va aturar a Mallorca, però just era un moment que s'estava desmuntant tot el somni de Hollywood. Ahir l'havien acomiadat de sa feina, li havien dit que ja no feia més feina a sa Warner, i se sentia ell fatal perquè estava ple de deutes, arruïnat econòmicament, arruïnat físicament, i en aquest 10 anys fa un procés molt interessant d'introspecció. I com n'Ulisses de sa Odissea, cerca una mica ses seves... els seus projectes, el que pot fer en la seva vida, i ho vaig trobar superinteressant.
Així, per tant, arriba a la seva particular recerca d'Ítaca, no?, a bord d'aquest vaixell Zaca, a Mallorca, als anys 50, i després què passa? Perquè, clar, ho explicaves tu, no?, torna a Mallorca, ja arruïnat, després que les productores hagin cancel·lat els seus contractes, i clar, s'acostuma aquí a viure a Mallorca. Com és la seva estada a Mallorca?
Idò, el que va passar és que ell va ser molt ben rebut a Mallorca, perquè ell tenia una característica que no la tenien tots els actors de Hollywood, que és que ell era sobretot una persona molt senzilla, que havia hagut de fer feina de valent des de nin. Només era un nin de 8 anys i ja se'n va anar a fer feina a una granja escapant-se de que seva. Després va tornar, però vull dir que el seu esperit aventurer era autèntic, com dèieu en el principi, i havia viscut totes les peripècies que ens puguem imaginar, i això feia que fos un home molt senzill i molt capaç de connectar amb la gent senzilla, amb la gent de bon viveres. I el que va passar és que els mallorquins, que normalment són molt reservats amb la gent externa, varen en aquell moment connectar molt bé amb ell i seduir ben tothom té un bon record. Jo, a mesura que m'he anat documentant, he anat xerrant amb gent que va tenir la sort de conèixer-lo directe o indirectament a través dels seus pares, perquè això ja fa molts anys, i tots tenen bones paraules de com era ell, que sí que era un tarambana que bevia molt i li agradava molt les festes, però també era una persona molt noble i molt amic dels seus amics.
El llibre parteix d'una anècdota que protagonitza en Miquel. Qui és en Miquel?
I aquí també hi ha una part molt important per jo, que és que el meu predic, que va morir fa d'haver 8 anys, havia fet feina tota sa vida. Jo l'havia vist sempre com un home superresponsable i fins i tot molt serio, i quan va morir vaig trobar dins un llibre que me'n vaig endur a Barcelona després del funeral, de record, una carta de resposta de Hollywood on li deien que un guió que ell havia enviat, un guió de cine, no podien en aquell moment posar-lo en marxa, però que continués escrivint i enviant guions perquè els havia agradat. Clar, en aquell moment
no ho sabia ningú, no ho sabia ningú de la teva família.
No ho sabia, sí, ho sabia la meva predina, però era una cosa de la que no se xerrava, perquè era com una etapa que ell havia tancat de la seva vida, que és que amb 20 anyets ell va obrir una sala de cinema a l'americana, a Gaida, al nostre poble, allà on jo vaig néixer. I a més d'això, escrivia guions, que jo me va parecer tan espectacular sobre això, també me va ajudar a entendre que ell s'havia negat a ell mateix perquè les coses no li varen sortir bé, va haver de tancar la sala de cine, perquè era just un moment de decadència del cine, va arribar a la televisió, ell va haver de fer coses per mantenir la seva família apartades de la seva veritable vocació. I clar, jo vaig lligar caps que vaig recordar de que quan jo era molt nina, en 7 anyets, jo ja li deia a tothom que me volia escoltar que jo quan fos gran seria escriptora. I doncs el meu padrí, Miquel Bibiloni, era l'únic que no se'n reia de jo, sinó que m'animava, me va regalar una màquina d'escriure, em recomanava lectures i creia en el meu projecte. Clar, quan vaig lligar caps, te dic, després de la mort del meu fill, vaig pensar, clar, ell d'això no en xerrava perquè era com una època de la seva vida molt somiadora que després s'havia hagut de negar, però li feia molta il·lusió que de qualsevol manera
tu
jo...
Tu recuïssis aquest testimoni,
exacte,
no?
Exacte, exacte, i vaig pensar, mira, era contar aquesta història que també m'apareix preciosa perquè quantes persones no hi haurà que els hi ha passat una història similar i que a Mallorca és tan petita que per què no se podien haver conegut el meu padrí fascinat pel cinema i el món de Hollywood i Errol Flynn tan proper i amb tantes ganes de recapacitar sobre la seva vida i fa que se coneguin i fins i tot que siguin amics.
I coneix també esteu predí aquí revisitat per aquest altre alter ego seu, en Miquel, de la novel·la. Coneix també tota aquella gent que coneixia en Errol Flynn, Ava Gardner, totes aquestes grans estrius de l'època i totes les persones que l'envoltaven.
Sí, sí, na Rita Hayworth, na Marlene Dietrich, en John Wayne. Ell té una ocasió meravellosa que mos encantaria a tots si poguessin viatjar en els temps a lo que va ser a Mallorca des d'anys 50, que és que passaven tots per allà i anaven a sopar i anaven a prendre un còctel, que era el que s'estilava en aquella època, i passejaven per passeig i atracaven els seus iots allà en esport, en el Real Club Nàutic, i tot això que passava, jo faig que mos ho conti en els seus ulls de mallorquí fascinat, sí, el meu padrí, i a més, fins i tot faig que en qualsevol moment ell també se relacioni amb aquests personatges. I bé, hi ha una sorpresa, que a vegades s'ha llegit el llibre, d'una història una mica interessant entre el meu padrí i Ava Gardner, que també així ajut a entendre la faceta humana, no només d'en Errol Flynn, sinó també d'en Ava Gardner. Només dir que Ava Gardner volia ser escriptora, volia que no la valorassin només per el seu cos. Un cos impressionant.
És que era tan guapa.
Que la feia triomfar, clar, però també tenia ella la seva animata somiadora, i no va poder, però ho va intentar. Se'n va anar visitant en Robert Graves perquè en Robert Graves li ensenyàs a escriure.
Roser, amb aquesta novel·la canvies de temàtica, havies escrit diverses vegades sobre sexe i tornes als orígens a Mallorca, contenta?
Molt contenta. Jo me fa una il·lusió, que jo me n'he donat compte al cap dels anys que un escriptor té la responsabilitat i l'enorme luxe i plaer de contar les històries que només sap ell. I la veritat és que jo contar històries que realment jo m'emocionen m'apareix un luxe preciós i de qualsevol manera sí que té a veure amb el que havia escrit fins ara, perquè en el fons quan escrivia de 16 també estava intentant aprofundir dins la nostra animata de persones, d'éssers humans, i el 16 és una part, però les emocions, les contradiccions, l'aprenentatge de la vida són igualment íntims i més o menys he hagut de fer el mateix destape. En aquest cas he fet un destape
més emocional, no?
Sí.
I de Roser Amills, gràcies per estar avui vespre a Flames a la Fosca i molta sort amb aquest Equador d'Ulisses.
Moltíssimes gràcies i que tinguem tots un bon estiu.
Gràcies. Adéu.
Adéu. Gràcies.
Well, I won't back down. No, I won't back down. You can stand me up at the gates of hell, but I won't back down. Gonna stand.
Mai no t'havia agradat submergir-te en la nit, però en aquella ocasió no hi havia altre remei. Ho havies de fer de nit i sol. Pel teu cap passaren mil imatges i els petits espadats del sud de Cabrera et devien semblar amenaçadors. Hi havia molts destels, però no hi havia lluna. Confiaves que els pobladors nocturns de les aigües tinguessin al manco tanta por de tu com tu respecte per ells. El cor et bategava a tota velocitat. T'havies de serenar si volies aconseguir arribar amb èxit a la nau romana afonada prop de 2.000 anys enrere. Ningú no sabia gaire bé què hi feies al mig de la mà aquella nit sense lluna de febrer.
Aquest fragment l'ha triat una persona que ens escolta a l'altra banda del telèfon perquè el llegíssim avui en aquest programa. I és que la persona que ens està escoltant, que és llibretera, va tenir el plaer, perquè saben que va ser un plaer per ella,
de ho hem pogut llegir,
i a més ella ho admet perfectament, que d'acollir en la seva llibreria, que és la llibreria Lots de Barcelona, la presentació oficial del darrer llibre d'en Sebastià Bennàsser, Cants de Sirena Negra. Ens escolten a Paula Jarrin. Paula, benvinguda, bon vespre.
Hola, bon vespre. Ja bon vespre, Sebastià.
Sebastià ens escolta i també el volen saludar. Sebastià Bennàsser, bon vespre.
Hola, bon vespre.
Paula, per què te va agradar tant aquest llibre d'en Sebastià Bennàsser?
Em va agradar tant perquè des de la primera frase, aquell et vares endinsar la mar, ja em va captivar i volia descobrir què l'havia portat aquest home a endinsar-se a la mar i què buscava en la mar. I va ser un relat meravellós que va fer el Sebastià i que a més ens va recordar els clàssics com l'Elia del Tresor, és tornar a escoltar el John Longsilver, és meravellós. I a més aquesta veu narrativa que molt poques vegades aconsegueix també el Sebastià fa que rulli d'una forma que no pots més que voler llegir i buscar aquella estoneta per gaudir de la lectura i continuar sabent què li passa a aquest home.
I Paula, com és que es va presentar el llibre a la vostra llibreria?
Pues amb el tia portem temps de complicitat i quan ens va avisar de que es treia un nou llibre i ens va proposar ell mateix de fer la presentació aquí, no vam tenir cap dubte de fer-ho. I a més, creiem que és una lectura que pot enganxar no només al públic adult, sinó que un jove lector pot gaudir de bona literatura de qualitat i es pot enganxar i a més, poder recuperar aquells clàssics o llegir per primer cop llibres clàssics.
Sebastià, estem escoltant una fan de la teva obra, perquè ella se declara fan absoluta d'aquell llibre. No sé si, Paula?
Sí.
Superfan.
Superfan.
jo m'encanta que ho sigui, perquè jo soc superfan de la teva llibreria, per compensar.
Estem parlant d'un llibre, Cants de Sirena Negra, Sebastià, que és una obra és nova i diferent, perquè molta de la gent que ens està escoltant i parlant de Sebastià Bennàsser dirà, segur que és una novel·la de novel·la negra, però no és de novel·la negra.
No, perquè jo crec que la novel·la negra potser m'està encasellant una mica massa i la veritat és que jo em considero un escriptor un escriptor que a més fa novel·la negra i que em fa molta i que a més la vol difondre i que me l'estimo amb molta passió aquest gènere, però que moltes vegades necessito també explicar altres històries d'altres perspectives i aquesta n'és una. Tot això té una paraula negra al títol.
I Sebastià, però aquest canvi de registre és voluntari o simplement és que et venia de gust explicar una altra història?
No, mira, és un canvi de registre que no és tal. Jo sempre he estat fent mesclant el gènere negre amb altres coses, des de llibres de relats fins a novel·les que no són negres. I aquesta, curiosament, és una història molt llarga, perquè fa 12 anys que jo vaig escriure la primera versió d'aquest llibre. Per tant, fa 12 anys crec que no tenia ni idea de si seria escriptor de novel·la negra o no, ni tan sols si seria escriptor. I és quan m'ha sortit la primera versió d'aquest llibre, que després s'ha anat, evidentment, remodificant, m'ha anat acompanyant al llarg del temps, i jo penso que tots els escriptors, no hi ha cap escriptor que només faci un gènere, jo crec que tots escriuen alguna cosa diferent. Pensa que hi ha molts escriptors de novel·la negra que també fan novel·la infantil i juvenil, curiosament.
Sí, és curiós. Una sirena negra sedueix un home jove, periodista, i se'n va al món. A partir d'aquesta trobada ja no és el mateix, aquell enamorat, fascinat, sense remei, no se pot deixar, no se pot llevar aquesta fascinació de damunt, segueix el rastre d'aquesta dona que té cua de peix, perquè per això és una sirena, per Barcelona, per París, per Florència, per Sevilla, per Portugal, passa per un munt de bandes, passa per Eivissa, passa per València, per contar una història d'amor en què no tenim cap altra alternativa, ens expliquen des de la referència d'aquest llibre, que fer-nos còmplices fins al final. Per què una sirena? I per què un periodista?
Bé, un periodista perquè a totes les meves novel·les, com a mínim, apareix un, sempre. Suposo que és perquè un no deixa de ser-ho mai.
I ve d'on ve,
I intenta reivindicar-ho, no sé, d'alguna manera. I una sirena perquè... quan tu et tires al mar, la cosa més estranya que pots trobar, doncs jo, és una sirena. I per aventura n'hi ha, eh? Vull dir, només cal saber-la cercar.
Potser mos faria una mica de por si mos trobàssim una sirena. A veure sobre quin aspecte real tindria.
Depèn, perquè com que te trobo una sirena que tu te vols trobar, doncs cadascú tindrà l'aspecte que vulgui, no? Per cadascú de nosaltres.
I a més és un element molt fantàstic, molt d'origen de la literatura, molt d'element mític, darrere les sirenes, viatge a la Mediterrània, tot això sí que està molt enllaçat, no?
Sí, és que nosaltres, la sirena, des d'Homer, des de la tornada d'Ulisses cap a Ítaca, doncs ja tenim la sirena allà col·locada. És una sirena absolutament diferent. Les primeres representacions de sirenes, les primeres descripcions de sirenes, són ocells. No arriben fins bastant més tard la incorporació de l'element marí. Però a mi m'interessava molt això, i m'interessava perquè és un element que tothom ha volgut conèixer d'alguna manera. Pensau que a Peter Pan un dels moments més màgics és quan se'n van a conèixer les sirenes, no?
I després la cosa se complica un poc, però...
Sí, se complica, però no? Quina gràcia seria si no hi hagués... L'aventura és això, que les coses s'han de complicar, si no hi hauria aventura.
Certament.
Seria molt avorrit.
És ben cert.
Una aventura que ho deien a Rosa també té moviment, no?, perquè passa a diversos indrets, però és una petita illa plena d'històries i misteris on hi ha la clau, no?, és a Cabrera.
Sí, Cabrera és el meu paradís, d'alguna manera, perquè el meu pare té un petit veler i llavors jo vaig passar molts estius. Abans de ser parc nacional, tu ja t'hi podies tirar moltes temporades, molt llargues. Arribaves, conejaves, posaves un cap a terra, a vegades avarloaves una embarcació amb l'altra, i allò s'havia convertit en una espècie de paradís. Ara encara ho és, i ho és més, és un paradís més regulat, i pens que és bo que sigui així, perquè s'ha de poder conservar durant molts anys, però és un lloc que clar, si un llegeix l'Illa del Tresor i la llegeix a un vaixell que arriba a una illa, és fantàstic. És a dir, d'acord, nosaltres som de Mallorca, però la sensació que tens de poder abastar amb una sola mirada tota una illa no la pots tenir a Mallorca, o anar a un lloc molt alt per poder tenir. En canvi, Cabrera, tu la veus i veus que és una illa sencera, la veus perfectament. I després vas descobrir la història tràgica dels francesos. Sí. Llavors el paradís és un paradís per nosaltres, però per ells va ser un infern.
Un horror, certament. Hem d'acabar aquest temps d'entrevista, però ja no m'agradaria, abans d'acabar, aprofitar que tenim una llibretera per demanar-li en aquesta llibretera, a Paula, que mos digui què és el que ella diu en els lectors que s'acosten a la seva llibreria i els hi ha de recomanar aquest llibre, perquè aquesta et s'aclau moltes vegades perquè un llibre funcioni. Paula, què els hi dius?
Sobretot que trobaran bona una literatura de molta qualitat i que s'ho passaran molt bé llegint, i que a partir d'aquesta experiència de passar-t'ho molt bé llegint, el cuc de la lectura és quan comença a créixer dins teu. I és un... Per aquells lectors, fins i tot que mai s'han apropat a la lectura, l'obrirà moltes portes després de tancar el llibre.
Això està molt bé. Sebastià, quan hi ha previst alguna presentació a Mallorca d'aquest llibre?
Intentarem fer-la a finals de juliol, tot i que encara no s'ha tancat, però coincidint que jo venc per aquí uns quants dies, aprofitarem.
Estirem atents, idò. Moltes gràcies, Sebastià, Paula, per haver-nos acompanyat. Ha estat un plaer.
Gràcies a tots dos.
Moltes gràcies a
vosaltres. Fins una altra.
Adéu.
Adéu.
Gràcies.
Adéu.
Tres Ràdio, la ràdio autonòmica de les Illes Balears.
Sant Joan ja és aquí. El 23 i 24 de juny xalen les festes de Sant Joan a Mira 3 Ràdio.
El primer toc de fariol, els caragols, les avellanes a la contramurada, la convidada... L'equip del Faristol Menorca i els serveis informatius de la ràdio autonòmica t'explicaran tot allò que passa a Ciutadella.
Sant Joan, a IB3 Ràdio. Sort i ventura.
IB3 Ràdio. 10 anys amb tu.
A IB3 Ràdio, els matins són per a tu. Perquè t'informis, per escoltar els protagonistes de l'actualitat, perquè reflexionis, perquè t'agrada sentir el dia a dia. Escolta el Faristol d'IB3 Ràdio amb Àngela Seguí, de dilluns a divendres a les 8 del matí.
Flames a la fosca. IB3 Ràdio.
Una miqueta tranquils en aquest dia de festa i de celebració.
De
avui, que és dia de revelar Sant Joan, de Sant Joan, sí. Joan, no, de Sant Joan. Endevina, Irene, cap on anem perquè ens facin la recomanació literària d'aquesta setmana?
Espera un moment, tiro-li.
Pensa un poc. Anem cap a Ciutadella. I allà qui ens espera? En aquest cas ens espera na Marta Simón, que ha fet una pausa en aquest dia de celebració.
Ha fet
per
un break, no? D'aquesta festa.
Exacte, per compartir una miqueta d'estona literària amb nosaltres des de la llibreria Va de Llibres de Ciutadella. Marta, bon vespre.
Hola, bon vespre. La recomanació que us porto no té gaire relació amb Sant Joan, també s'ha de dir.
Però hi ha d'haver coses per
Exacte.
Tothom. Això
Exacte.
És així. I a més és una recomanació molt curiosa, perquè no només no ens parlaràs d'un llibre, sinó que ets atrevida i ens parlaràs de 6 llibres. Com s'explica això?
Sí, no us espanteu. 6 llibres que no s'han de llegir un darrere l'altre, es pot descansar una mica. De fet, es tracta del projecte de l'escriptor noruec Karl Ove Knausgård. Uh-huh. És un projecte que ell ha batejat com La meva lluita, i en realitat és la seva autobiografia en 6 volums. Mm. Per tant, estem parlant de més de 3.500 pàgines.
Déu-n'hi-do, mos hi haurem de posar en bones,
sí,
eh?
Sí, sí, sí. Que la veritat és que han aixecat bastanta polseguera, sobretot entre els familiars i amics de l'escriptor, que de fet no en volen sentir parlar ni dels llibres ni de l'escriptor.
Però i com així?
Bé, perquè la veritat és que és una autobiografia amb molts detalls.
Sincera, no? Prou sincera.
Sí, sí, molt sincera, i bé, si la llegiu veureu que hi ha motius, almenys doncs perquè estiguin sorpresos o fins i tot en l'àmbit familiar dolguts. Mm. Tot va començar fa uns 5 anys, més o menys, quan aquest escriptor, que havia publicat un parell de llibres, doncs va patir una crisi creativa bastant profunda i va decidir engegar aquest projecte, que era explicar la seva vida amb detall. Llavors, nosaltres ens ha arribat primer en castellà a través d'Anagrama, que ja n'ha publicat 3 dels 6, i en català, més recentment, el mes de març, l'altre editorial va publicar el primer llibre, i fa un meset, més o menys, va sortir el tercer. Uh-huh. El primer es diu La mort del pare, el segon és Un home enamorat, i el tercer és L'illa de la infantesa.
I per tant, qui ja hagi llegit aquests 3 volums haurà d'esperar que es vagin publicant la resta, entenc, Marta.
Exacte, sí, i a més és curiós perquè en català, per exemple, ha sortit el primer i el tercer volum. Uh-huh. Però el segon encara no ha sortit publicat. De fet, però no té importància, perquè no és una autobiografia que segueixi un ordre cronològic, sinó que cada llibre, doncs, l'autor parla de diferents temes i es barregen els temps. De fet, el primer llibre, per exemple, explica part de la seva infantesa i la seva educació, però també després hi ha una segona part en què ja el retrobem en la seva edat adulta, i on explica precisament la mort del seu pare.
O sigui que, en definitiva, aquest senyor, per el que entenc, ha fet una miqueta de teràpia, com que
sí.
se li dona bé escriure.
Exacte.
L'ha fet escrita i
li ha durat 3.500, no? Tesou. Sí, 3.500 pàgines.
Sí, exacte, sí, sí, de fet ell ho diu que li ha servit per buidar el pap, no? I també per fer teràpia, perquè de fet, llegint el que diu, potser sí que li faria falta, no? Perquè va tenir una infantesa complicada. La mort del pare, que és el que m'he llegit jo, de fet, mm-hmm. encara no m'he llegit els altres dos, a La mort del pare, com dèiem, explica això, la seva infantesa i la seva educació, sempre amb tot molt marcat, o amb la figura del pare sempre present, un pare que era professor d'institut, molt distant, molt hermètic, molt sever amb els seus fills. L'escriptor té un germà, i que va acabar morint alcoholitzat completament a casa de la seva mare, o sigui, a casa de l'àvia de l'autor, que a més era una dona amb demència i que vivia envoltada de fems. I tot això ho explica amb molt detall. Per tant, tu quan estàs llegint el llibre sí que et trobes com si estiguessis en aquella casa, no?, i segueixes tot el procés de neteja que fan de treure totes les escombraries. Jo crec que és una lectura interessant, almenys aquest primer que jo he llegit, perquè és una història que no té res d'especial. És aquells llibres que a vegades diem de no passa res, no? És un llibre que no passa res, però sí que passen moltes coses. Són escenes quotidianes, és el seu dia a dia, que ell explica amb moltíssim detall. I és aquest detallisme també el que el fa diferent. Un detallisme portat a l'extrem en escenes, això, molt íntimes, i a més amb un estil que enganxa i que fins i tot hi ha qui el considera hipnòtic. És cert que és d'aquells llibres que l'agafes i que no saps per què no el pots deixar.
I Marta, molta gent es pot sentir identificada amb aquests pensaments encara i amb aquestes inquietuds que té l'autor, encara que això passi un país lluny, com pugui ser Noruega?
Sí, de fet és una altra de les virtuts, jo crec, d'aquest llibre, perquè és una història normal, és la seva vida, no és una vida espectacular, ni que tingui situacions molt complicades, a part de la mort del pare, però vull dir, és una vida que ell va fent amb la seva dona, té fills, vull dir, la seva infantesa també és normal, i a més és això, és en un país a Noruega bastant allunyat, amb una societat també molt diferent, que també ens permet veure, no?, les diferències que hi ha entre aquella societat i la nostra més mediterrània, però sí que aconsegueix, no?, a partir d'aquest detallisme, doncs, que ens sentim identificat amb ell, també perquè reflexiona, fa reflexions molt interessants sobre la mort, però també sobre la música, per exemple, sobre l'art, sobre la família, sobre el paper del pare, no?, que jo crec que són interessants i que sí que poden fer que la gent, doncs, s'hi senti identificat d'alguna manera.
Idò, Marta Simón, de la llibreria Va de Llibres de Ciutadella, gràcies per aquesta recomanació i per haver fet una petita aturada a la festa. Te deixem que vagis a seguir i res, que passeu un bon Sant Joan per allà.
Molt bé, moltes gràcies, que vagi bé.
Adéu, gràcies.
Adéu.
A IB3 Ràdio, Flames a la Fosca.
De dilluns a divendres,
molts en tenen que seure
pentol
a meditar.
Estic molt tranquil.
De 3 a 4 del capvespre,
lo que la gent normal els està demanant.
Convidar a Porcella les persones majors.
Gabinet de crisi.
Quieren canviar el règimen.
És el govern del fal.
Vigorós. Una gran responsabilitat.
La trituradora de l'actualitat, IB3 Ràdio.
Con mucho refrito.
Con mucha dignidad.
Con mucho aceite.
Aceite de ricino.
En Sergi Marcos.
Érem en Barry White, amb en John Travolta.
I Felip Palau.
Dóna-li's un beso al nostre oient.
Venga, beso.
No et perdis cap detall de la ràdio autonòmica de les Illes Balears. Consulta la nostra programació a ib3radio.com i a Facebook. Si t'has perdut algun programa, al servei de ràdio a la carta. IB3 Ràdio. No ens perdis la pista. IB3 Ràdio. La ràdio autonòmica de les Illes Balears.
I avui al Cercle Poètic tenim amb nosaltres Xènia Diaconova, poeta, traductora, crítica literària i professora d'escriptura. Xènia, bon vespre i benvinguda.
Bon vespre i gràcies per convidar-me.
Xènia, avui ens parlaràs d'un poeta americà d'origen serbi poc conegut pel gran públic. Es tracta de Charles Simic. Acosta'ns un poc a aquest autor.
Bé, doncs Charles Simic és molt conegut als Estats Units, perquè fa molts anys que escriu i publica i té molts premis importants, com ara el Pulitzer, que li van donar l'any 90. I aquí, als Països Catalans, fa poc va aparèixer un llibre seu traduït al català, que es diu Mestre de Disfresses, i està traduït per la Marta Pera, i abans també s'havien publicat molts llibres en castellà. I és un autor que a mi m'encanta perquè, per exemple, una de les grans qualitats que té és el sentit de l'humor, cosa que pocs poetes moderns tenen amb la mateixa perdona, que m'he fet un liu. Pocs poetes tenen el sentit de l'humor en la mateixa mesura en què el té Charles Simic. I és que després té una...
Pot semblar, Xènia, que a vegades tenim aquesta imatge dels poetes com a personatges molt transcendents i no estem avesats, pot ser, que tinguin aquesta visió un poc divertida de ser realitat, sobretot en els darrers temps. No sé si per una situació de crisi o que en general la gent està més desanimada. Costa més trobar això,
eh? Exacte, sí. De fet, en el seu cas encara és més sorprenent perquè és algú que ve de l'est, que va viure la guerra, que va viure una vida bastant plena d'experiències negatives i fins i tot tràgiques, però té com una alegria vital, té un sentit de l'humor, una imaginació i una capacitat de combinar la realitat i el somni en els seus poemes que en molt pocs poetes he trobat.
I com hi vas arribar tu, en aquest autor, en Charles Simic?
Doncs me'l va recomanar un amic meu, el poeta Melcior Mateu, que trobo que és un dels millors poetes que escriuen ara en català, i vaig comprar-me un llibre de Charles Simic que es diu El món no s'acaba, que és justament el llibre que li va valer el Pulitzer, i vaig trobar que eren uns poemes en prosa molt sorprenents, amb unes imatges plenes d'absurd quotidià, plenes de somnis, de paraules molt normals però posades en contextos sorprenents, i realment em va impressionar tant, em va enlluernar tant, que de seguida vaig començar a plagiar-lo, a imitar-lo, a fer poemes meus que eren unes còpies molt pàl·lides de la poesia del Charles Simic.
De fet, Xènia, tu mateix has traduït alguns dels seus poemes i a més l'has pogut entrevistar diverses vegades, la darrera fa poquet, arran del Festival Internacional de Poesia de Barcelona, veritat?
Exacte, sí, vaig tenir la sort de parlar amb ell només mitja hora perquè tenia altres periodistes a la cua, però em va atendre amb una gran amabilitat, em va fer una dedicatòria molt simpàtica en un llibre de poemes que li vaig demanar que em signés, em va parlar realment molt de tu a tu, com si fóssim amics de tota la vida i no com si jo fos una de les múltiples periodistes que el van entrevistar a Barcelona.
I escolta, Xènia, va ser una decepció, entenc que en aquest cas no, perquè en la manera que parles d'ell no, però de vegades on se fa una idea d'un autor per allò que llegeix seu i que ha vist publicat i quan te'l coneix, allò no se correspon. En aquest cas entenc que se corresponia.
Fins i tot em va sorprendre que fos tan bona persona, una persona tan agradable, d'un tracte tan planer, perquè sempre tenim aquest prejudici dels poetes que estan una mica sonats, que tenen alguna cosa rara, però ell justament, una de les coses per les quals l'admiro és que, a part de ser un gran poeta, és una bellíssima persona, una persona amb la qual ve de gust fer un cafè i més d'un, i xerrar de totes les coses importants o de les coses més senzilles de la vida.
Algú que no coneixi la seva obra i que ara, amb el que tu comentes, li faci ganes iniciar-se en els mons d'aquest autor, d'en Simic, amb quin llibre li recomanaries que començàs?
Doncs justament aquest que us deia abans, el món no s'acaba, aquest es pot trobar en una traducció castellana, però de fet, si algú vol llegir-lo i sap una mica d'anglès, tampoc cal tenir un gran nivell, són uns poemes que s'entenen perfectament, almenys a nivell de vocabulari, són molt senzills, jo crec que entren molt fàcilment i tenen una gràcia estranya, que jo crec que fins i tot la gent que no ha llegit gaire poesia pot arribar molt.
Xènia, sempre ens agrada que ens llegesquin alguns fragments dels poetes o de les lectures que parlam. Ens llegiries alguna cosa de Simic?
I tant, encantada. De fet, just quan vaig entrevistar-lo fa poc a Barcelona, vaig decidir que traduiria un poema seu del seu últim llibre que es diu El llunàtic, i aquest poema es diu El cavall. M'he despertat enmig de la nit i he vist un cavall que s'alçava a la vora. Que bé, amic meu, que siguis aquí, perquè està nevant i potser a l'estable et senties sol i tenies fred, perquè és mort el granger i també la dona. Et taparé amb la manta i miraré si a la cuina hi tinc un terròs de sucre, com aquell que un home amb barret de copa llançava una euga que vaig veure al circ. I si torno i ja no hi ets, no em moc i et faig companyia aquí, a les fosques.
Si sí, aquells que ens escolten s'han quedat ara corpresos d'aquesta lectura que ens ha fet Naixènia molt amablement, no tindran més remei aquesta mateixa setmana que acostar-se a un indret a Palma prou conegut com a la llibreria Embat, i allà la trobaran justament acompanyada d'altres dos amics poetes que són en Josep Lluís Aguiló i en Miquel Àngel Lleuger. Llegiran versos propis, traduccions, i a més Naixènia presentarà el seu poemari per l'inquilí anterior, no és així?
Exactament, i estic molt contenta, a més, de compartir aquesta presentació amb dos bons poetes i bons amics, i sí, sí, és un gran plaer.
Això serà aquest dijous a les 7 del capvespre. Xènia, moltes gràcies per haver compartit aquest temps amb nosaltres, ha estat un plaer.
Gràcies, Xènia.
Gràcies a vosaltres.
Una ferrada.
Adéu.
Adéu. Una música suau, agradable, que ens acompanya en una nit especial com aquesta.
El poema deia Les fosques et faig companyia, com nosaltres, com Flames
a la
Fosca.
Com en Melody Gardot, que avui s'encarrega de tancar aquest Flames a la Fosca, que tornarà la setmana que ve, ja serà en el darrer programa d'aquesta temporada.
Que ràpid ha passat.
Ha passat
temps.
Volant, però ens tornarem a trobar encara un dia més. Serà dimarts que ve a les 11 de la nit a IB3 Ràdio.
Com sempre, gràcies i bona nit. The thought of fascination, I would know it wasn't right to care. Logic doesn't seem to mind that I am fascinated by a love affair. Still, my heart would benefit from a little tenderness from time to time. But never mind, 'cause baby, I'm a fool who thinks it's cool to fall in love. Maybe I should hold on just a moment and be sure it's not for vanity. Look me in the eye and tell me love is never based upon insanity. Yeah. Beating every up the moment's fleeting. Kiss me now, don't ask me how, 'cause baby I'm a fool who thinks it's cool to fall. Baby I'm a fool who thinks it's cool to fall. And I would never tell if you became a fool and fell in
sad and lonely. For you I sigh, for you, dear, only. Why haven't you seen it?
all for you, body and soul.
I spent my days in a hunger and wondering why.